Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Rival para el anfitrión, para el Astral Pool, Natació Sabadell, este Tenerife Echeide, en la última eliminatoria de cuartos.
L'Astral Pool Natació Sabadell, com escoltàveu ara, ja té rival als quarts de final de la Copa del Rei de Waterpolo masculí, a la qual farà d'anfitrió del 3 al 5 de febrer, és a dir, d'aquí a 10 dies, al Finet World Aquàtics de Canllong. Sorteig molt benèvol, les coses com són, el que s'ha dut a terme ara fa uns minuts aquí al centre, a la Casa Duran, amb Felipe Perrone i Sergi Cabanas, com a mans innocents i, com escoltàveu també, amb el company d'aquesta casa, el Pau Vituri, com a mestre de cerimònies. En cas de passar divendres, dissabte, insisteixo, de la setmana que ve, el rival a semifinal serà el Sant Andreu o el Mataró. I a l'altra banda del quadre, Atlètic Barceloneta Terrassa i Barcelona Mediterrani. I tot després de la primera victòria a la Champions masculina d'enguany. Ahir, 13-11, a casa contra el Marsella per abandonar el fanalet vermell i amb un nom propi en majúscules, Sergi Cabanas. El teníem ahir en el programa i, evidentment, el tornarem a tenir avui després dels seus 7 gols. Exhibició del sabadellenc ahir a Canllong. Com esteu? És dijous, dia 26 de gener. Comencem l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Entre la Rocío García i el Toni González, a les vies de so, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona i l'Osasuna s'han classificat per les semifinals de la Copa del Rei de futbol masculí. L'equip de Xavi Hernández, amb un de més des de la primera part per l'expulsió de Brais Méndez, va superar 1-0 la Real Sociedad, mentre els navarresos van eliminar 2-1 al Sevilla, això sí, a la pròrroga amb un gol d'Abde Ezzalzouli. Avui a les 8, València Athletic Club a Mestalla, i a les 9 al Bernabéu, Derbi madrileny, Real Madrid-Atlético. Fridolina Rolfo ha renovat amb el Barcelona femení fins al 2026. La futbolista sueca acabava contracte a finals de temporada. La Lliga Europea d'Hockey Patins masculí torna avui després de 3 anys aturada. 4 equips catalans, Barça, Reus, Noia i Calafell, que s'estrena, enceten avui la fase de grups buscant un bitllet per la final a 8 del mes de maig a Viana, a Portugal. En bàsquet, el Joventut se situa líder de l'Eurocup després de la victòria 96-91 d'ahir contra el Cedevita Olímpia. En bàsquet femení, derrota de l'Uni Girona a l'Eurolliga de 2-62-60 a Sopron i victòria del Cadí la Seu 72-54 a l'Eurocup davant del Flams Carolo, encarrilant el passi a quarts. I finalment, parlant de passis, el Barcelona ha passat als quarts de final de la Copa del Rei de futbol sala masculí. Victòria patida a la pròrroga 5-7 a la pista d'un equip de segona com el Sala 10 Zaragoza. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, ha quedat eliminat 1-5 a mans del Jaén. Paraíso interior, li diuen. Aquí a l'Hotel Suís, què?
Comenta la recepció.
Tindrem waterpolo de qualitat de primer nivell per començar entre el sorteig de la Copa que s'acaba de dur a terme i la primera victòria europea a la Champions, a la fase de grups de l'equip masculí, ahir amb un estel·lar estratosfèric Sergi Cabanas, però també centre d'esports amb la presentació de Ricard Pujol, amb com està el tema de les baixes, amb com està també el mercat de fitxatges i també l'última hora des de Calahorra. A més de tot això, una mica d'handbol, futbol sala o tenis taula, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
Va, que es nota ja que estem en el tram final del mercat de fitxatges hivernal. Frank Angong ara fa uns minuts s'ha anunciat que marxa cedit de l'Intercity d'Alacant al Betis Deportivo de segona ref. Parlant de sessions, Bilal Kandusi del Castellón a un Atlètic Balears que acaba de perdre un dels seus estàndards. Marxa Canario al Córdoba. Això sí, han fitxat també a Dani Nieto. Per tant, déu-n'hi-do la de moviments a la via cintura de Palma. Un exarlequinat, César Ferrando, un dels tècnics que portava més temps a les banquetes de Primera Federació, cessat ahir a la Nucía. Assumeix el càrrec el tècnic del filial Guillermo Fernández. Res a veure amb Romo. N'ha parlat, per cert, en roda de premsa ara fa uns minuts el director esportiu de la Nucía, Quico Lacasa. Edu Luna ha rescindit el Calahorra, el proper rival del Sabadell, que ha fitxat també Aritz Pascual, nou jugador rojillo, i completeu tot això amb Raúl González, que no seguirà a l'Alcoyano.
La notícia curiosa.
El perfil Jugadores Segunda B piulava ja a Twitter una foto de l'Atlètic Balears fa anys a tercera divisió al camp del Santanyí. La imatge molt autèntica, la veritat, amb un parell de seguidors, amb un entrepà a les mans i als peus a sobre de la tanca un mur de construcció, no d'aquells de tanca de publicitat i prou, sinó amb totxanes. I al mig un altre aficionat, un tercer tot de negre, rebatejat per aquest compte com Moisés. És Miguel Sureda qui responia a aquesta notícia curiosa amb el suposat Moisés, que realment es diu Bernat Ballori i que du mig segle de dol per l'equip Balearico. Va prometre en el seu dia, als anys 60, quan l'Atlètic Balears va baixar de segona A, que aniria a tots els partits de negre fins que l'equip palmesà pugés un altre cop a la segona categoria. I, evidentment, continua anant-hi de la mateixa manera, de negre. La notícia, per cert, és de fa un temps, però piulada en les últimes hores, i és del diari Balear Última Hora.
De quin partit no estarem pendents?
Ja que estàvem a les Balears, en aquest cas a les Pitiuses, Santa Gertrudis, Formentera B, avui a les 8. Preferent d'Eivissa i Formentera.
I a les xarxes socials.
D'una banda, arriba de la mà de la Federació Catalana de Pàdel el circuit absolut Cupra de Pàdel al Cercle Sabadellès. El límit d'inscripció és el 17 de febrer i les dates del torneig del 19 al 26, segons llegim al compte del Cercle i el del Centre d'Esports. Quarta publicació del 120è aniversari del conjunt arlequinat, entre altres coses, recordant una efemèride del 1908, la Copa Sabadell i el primer partit dels sabadellencs contra el Barcelona.
Avui celebra el seu aniversari
precisament el capità actual del Sabadell, César Morgado, i també Xavi Torrellardona.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va! Entrem de cara a barraca avui amb Waterpolo. De seguida anem amb la presentació de Ricard Pujol. Crec que ho dèiem ahir ja en antena, i si no, us ho diem ara. No arrenca, com està previst, gairebé totes les rodes de premsa a un quart de dues, sinó que avui és a dos quarts. Per tant, anirem de seguida cap a la Nova Creu Alta, abans una mica de Waterpolo, sobretot perquè ja coneixem quins seran els quarts de final de la Copa del Rei de Waterpolo, que enguany se celebra aquí a Sabadell, tindrà com a seu Canllong, el Finet World Aquatics. Serà la setmana que ve, entre el divendres 3 de febrer i el diumenge 5 de febrer, i pel que fa al Sabadell,
Tenerife Echeide, el equipo de Santa Cruz de Tenerife, el único representante de fuera de Cataluña en esta Copa del Rey 2023. Pues ya tenemos rival para el anfitrión, para el Astral Pool, Natació Sabadell, este Tenerife Echeide, en la última eliminatoria de cuartos, que se disputarà el viernes 3 de febrero a les 7.
Evidentment, una veu de sobres coneguda, la del Pau Vituri, que ha fet de mestre de cerimònies ara fa res, una horeta mal contada a la casa durant d'aquest sorteig de la Copa del Rei, que ha anat amb un pèl de retard, per què no dir-ho, i on ha estat també el Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Estàs parlant ara amb l'autèntic home waterpolo d'aquesta casa.
Aprofitant que tenim el Pau Vituri de presentacions, ha agafat aquest barret, que diria aquell, i s'ha posat al cap home waterpolo per un dia, el Sergi Parc. L'Echeide serà el rival de quarts de l'Astral Pool en un sorteig que, home, la veritat és que la paraula que he utilitzat jo i la que has utilitzat tu, jo a l'editorial, tu a la peça, és exactament la mateixa, i no ho hem parlat. Per tant, hi ha hagut consens gairebé de manera telemàtica. Benèvol el sorteig.
Sí, no sé si el Pau Vituri ha tingut alguna cosa a veure aquí, ja que és el que ha conduït l'acte, que ha tingut lloc a la casa Durant.
Sí, com diria algú, boles calentes, no?
Sí. No sé si ha tingut alguna cosa a veure.
És broma,
Evidentment que és broma, eh? En aquest acte, com diem, que ha tingut lloc aquí al costat, a la casa Durant, amb la presència de la regidora d'Esports, Laura Reyes, amb el Fernando Carpena, el president de la Federació Espanyola de Natació, i també en nom del Natació Sabadell, com a club anfitrió, el Jordi Guarca, en aquest cas el vicepresident, el president Claudi Martí no ha pogut assistir per motius personals i professionals, però en tot cas també hi eren el Sergi Cabanes i el Felipe Perrone, en aquest cas jugador del Barceloneta, que han fet de mans innocents d'aquest sorteig, Adri, i ens ha deixat aquest Astral Pool Natació Sabadell Etxell de Tenerife i Club Natació Sant Andreu Mataró per un costat del quadre i per l'altre Barceloneta Terrassa i Mediterrani Barcelona.
Per això dic que el tema benèvol, que no se'ns enfadin tampoc a les Illes Canàries, ja no és una qüestió de qui et toca o no a l'eliminatòria dels quarts de final. Recordem que enguany hi havia una circumstància curiosa, que és que normalment el primer classificat de la Lliga va a una banda del quadre i l'anfitrió de la Copa va a l'altra, per allò de no creuar-se entre ells, fins a una hipotètica final, clar. Mm-hmm. Què succeeix? Que enguany l'anfitrió és el Sabadell, que és qui lidera la Lliga, per tant és el mateix equip. Es va entendre, crec que amb molt de sentit comú, que llavors passava al segon, i en aquest cas el gran favorit a tot, l'Atlètic Barceloneta, ha anat a l'altra banda del quadre, i per tant el Sabadell de totes se l'estalviava. Però tot i així, tenies equips potents, el mateix CNB, per exemple, etc, que et podien tocar, era sorteig pur a partir d'aquest moment, i hem vist com el Terrassa, el CNB, el Barcelona, tots aquests han caigut a l'altra banda, a la del conjunt mariner, i per tant el Sabadell, home, no diré que té una autopista fins la final, però sí que té un bon sorteig.
Sí, de fet, Adri, al final en aquesta Copa del Rei es classifiquen els 8 primers en Lliga al final de la primera volta, i a la banda de l'Astral Pool hi ha el sisè classificat, que és l'Etxeide, el vuitè classificat, que és el Sant Andreu, i aquí l'únic que ha fallat, per dir-ho així, potser seria que el Mediterrani, que és setè, ja si també t'hagués tocat a la teva banda del quadre, ja seria allò, la perfecció com a camí més assequible. En aquest cas, ha tocat el Mataró, que és cinquè, però vaja, com dius al final, un quadre bastant assequible, bastant benèvol com a mínim, que no se'ns enfadi ningú, a la banda de l'Astral Pool. Insistim, Natació Sabadell, Etxeide, Tenerife, als quarts de final. En cas de passar, es creuaria amb el guanyador del Sant Andreu Mataró i a l'altra banda del quadre, Barceloneta Terrassa i Mediterrani Club Natació Barcelona. Aquest és el sorteig. No sé què creus que ha dit Quim Coleta, l'entrenador de l'Astral Pool Natació Sabadell, sobre el sorteig, si el veu positiu, no.
T'imagines que ha utilitzat la paraula benèvol, també, o no?
No ben bé, però sí que, home, força satisfet amb com ha quedat el quadre. Insistim, sortejat fa uns minuts aquí a la Casa Durant.
Faig una valoració positiva, la veritat. Si mirem la classificació, doncs, per la nostra banda del quadre, doncs, van els equips que, en teoria, estan pitjor classificats de l'1 al 8. Per tant, ens podem donar per satisfet. Evidentment, amb el màxim respecte, perquè són equips que a un partit, a la Copa, doncs, segur que ens posaran dificultats, doncs, però bueno, si a priori vols triar o evitar alguns equips, doncs evitaries els millor classificats, que en aquest moment van per darrere nostre, no?
És a dir, que si es compleixen els pronòstics, tot faria pensar que tindríem la reedició de l'última final.
Sí, l'any passat, aquesta final que va ser també Barceloneta, Natació Sabadell, l'Astral Pool la va competir, és cert, però al final el conjunt mariner se'n va anar al marcador i es va acabar imposant 12-5, un marcador força clar, però insistim, que el club va estar ficat en el partit almenys durant 3 quarts. En tot cas, tornant aquí al present, Adri, el que està clar és que el Barceloneta tindrà, per tant, un camí bastant més exigent de cara a la final, tot i ser el gran favorit de nou, primer enfrontant-se al Terrassa i més que probablement al CNB a unes semifinals, són el tercer i el quart classificat de Lliga respectivament, per tant, insistim, que pel conjunt mariner hauria de ser allò un quadre i uns enfrontaments, unes eliminatòries una mica més exigents, però en tot cas el que diu Quim Colet és que per aquest Barceloneta no serà tan problema tenir aquest quadre de més dificultat.
L'Atlètic Barceloneta té una plantilla que amb les nostres competicions domèstiques es pot permetre el luxe de rodar la gent, i evidentment, clar, no és el mateix, torno a repetir, a un partit, la Copa, tothom hi posa la màxima il·lusió i la màxima intensitat, i tots els quarts de final doncs tenen la seva dificultat.
El que sí sembla, Adri, és que pot ser la millor oportunitat de l'Astral Pool per poder guanyar aquesta Copa del Rei i poder destronar el Club Natació Atlètic Barceloneta. Al final, insistim, ho anem repetint durant les últimes setmanes, Adri, que l'Astral Pool en Lliga és invicta, de moment amb aquestes 12 victòries en 12 jornades. Evidentment, amb aquest precedent a la piscina Sant Sebastià ja de fa unes setmanes en què el club va ser capaç de guanyar a l'Atlètic Barceloneta i per això està per davant en Lliga, i que el club està en una gran dinàmica, sobretot després del celebrat triomf d'ahir a la Champions contra el Marsella, que després en parlarem. Per tant, sembla que l'estat de confiança és òptim, així també ho veu el tècnic Quim Colet, però insisteix que el Barceloneta considera que està un graó per sobre del seu equip.
També és cert que un partit no valen els precedents anteriors, a un partit pot passar qualsevol cosa, però no crec que sigui determinant en què nosaltres estem en una dinàmica, estem en moral, tenim moltes ganes de competir bé, estem competint bé, etc, 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 però també hem de tocar de peus a terra i el màxim favorit sempre és el Barceloneta. Ara, si arribem a la final i ells també arriben a la final, doncs intentarem, evidentment, posar-los les coses el màxim de difícils possible, i si tenim l'oportunitat, evidentment, de guanyar el partit, doncs per la nostra part no quedarà.
Doncs tant de bo que el títol es quedi aquí a casa. Abans d'això s'ha de fer la feina, eh? Primer divendres a les 7 del vespre amb aquesta eliminatòria contra el Tenerife Cheide, i després insistim amb aquests creuaments que ha anat repassant el Sergi Parc com a waterpolo per un dia de Ràdio Sabadell. Et sembla que escoltem també el gran favorit o no?
Vinga, va, escoltem-lo.
Vinga, va, Felipe Perrone, que juntament amb Sergi Cabanes avui feia de mà innocent en aquest sorteig. Li preguntava al Pau Vituri allò de seguir amb l'hegemonia, continuar amb el que és la ratxa dels últims anys, i deia, home, seguir, aquí cada torreig del caos té el seu què.
Yo diría que seguir sumando suena mal, ¿no? Y creo que nosotros realmente, esta es la Copa del Rey, lo que se queda atrás, todo lo pasado. Es un torneo especial, yo creo que, bueno, hay que dar las gracias a todos por organizarlo y por el esfuerzo de todos, pero tiene este punto la Copa que no es realmente... es aquel día, aquel momento, aquel partido, ¿no? Y como pasa en el fútbol, que son muchas sorpresas, en las copas siempre tiene este puntito, ¿no? Así que nosotros estamos preparados, tenemos ganas y bueno, ya contándoles los días para que empiece.
Doncs 10 dies per fer-li la feina fàcil, divendres de la setmana que ve, bé, de fet una mica menys, estaríem parlant de 10 dies ja de cara al cap de setmana, amb l'Atlètic Barceloneta com a rei de copes, amb 18 títols, gairebé la meitat, si guanya ja tindria el 50% rodó de les edicions, i que a més l'ha guanyat en els últims 10 anys, les últimes 10 edicions, el Natació Sabadell, com sabeu, ostenta 3 títols. Sergi Parc, horaris, va, d'aquesta 37a edició.
Ara te'l repasso, primer deixa'm dir que he tingut un error de matemàtiques, aquesta és la
37a
edició, per tant, ara en té 18 de 36, en té la meitat, així que t'ho he escrit malament, et demano disculpes.
No, tranquil.
Aquesta és la 37a.
És l'home waterpolo, però no de matemàtiques, li perdonareu segur.
Aquesta és la 37a edició, per tant.
Dic, crec que Pau Vituri ha dit la 37a, no em quadra, però va.
Si a Barcelona te la guanya, en tindràs ja més de la meitat.
Tens tanta credibilitat avui amb aquesta etiqueta d'home waterpolo que jo m'he tirat a la piscina, m'he millor dit.
Ai, bé, en definitiva, que Sabadell, per cert, Adri, serà la 7a vegada que acull la competició, això sí que ho he comptat bé.
Ara ja dubto de tot, ara ja d'aquí al final serà tot neguit, però vaja. Digues.
Repassem els horaris d'aquesta 37a edició, insistim, a Can Llong. Divendres de la setmana que ve, als quarts de final, obrirà foc el Barceloneta Terrassa a 2:45 del migdia. Després vindrà el Medi CNB, és a dir, que primer tindrà lloc l'altra banda del quadre, després a la tarda ja Sant Andreu Mataró, i a les 7 del vespre, com dèiem, per tancar la jornada, aquest Natació Sabadell Echeide. El dissabte tindran lloc les semifinals i diumenge a les 2 del migdia, Adri, la gran final en una competició, per cert, també a tenir-ho en compte, que s'implementarà al VAR, una de les grans novetats. Per tant, també segur que hi haurà aquella petita dosi de polèmica quan es revisin algunes de les jugades, igual que passen al futbol.
Doncs això serà la setmana vinent i el seguirem aquí a Ràdio Sabadell. Per cert, el quadern Rubio de reforç, competència matemàtica i l'arte d'aprender ja el tens camí de la redacció, eh? Així fem una mica de números. Més waterpolo, va, que ahir va haver-hi Champions. No només va haver-hi Champions, va haver-hi la primera victòria de l'Estalpul Natació Sabadell en aquesta edició. Un triomf, Sergi Parc, que li serveix a l'equip de Quim Colet, primer, per abandonar el fanalet vermell, segon, per erigir com a home del partit sense cap mena de discussió, i amb el permís d'Edu Lorrio, que no va estar malament tampoc, a Sergi Cabanes, l'altre mà innocent, que avui evidentment ha parlat, però és que en les últimes hores hem pogut conversar amb ell. Quina actuació estratosfèrica del jugador sabadellenc. Li dèiem a la prèvia si estava picat o no amb Andrija Prelajinović, si encara recordava aquelles declaracions d'uns anys enrere, etc. Jo crec que a les declaracions va dir que això ja estava oblidat, però després a l'aigua, tu, quin festival.
És el que t'anava a dir, diplomàtic, sí, en les seves paraules a la prèvia, però vaja, la resposta que va tenir ahir el Sergi Cabanes a la piscina va ser espectacular, bàsicament, Adri, perquè va marcar 7 gols, 7 dels 13 que va marcar l'Estrasburg en aquest triomf, com deies, 13-11 davant el Marsella en un partit que, si bé és cert que mirant, si mires el resultat final, doncs un pot pensar que va ser un duel molt ajustat, treballat, que no es va decidir fins als últims instants, doncs no, perquè l'Estrasburg va arribar a guanyar 8-3, es va posar 5-1, insistim, amb aquesta actuació estel·lar de Sergi Cabanes, i sí que és cert que potser va entrar una mica la por al cos allò en el tram final, però en pràcticament tot moment els de Quim Colet van tenir controlat el partit i, per tant, ja té la primera victòria al SAC. Adri, com deies, serveix per sortir de la cua del grup.
Doncs ahir, per cert, sí que teníem el Claudi Martí a la piscina, ha marxat avui a Nova Orleans per tema laboral, i també teníem, com que l'etiqueta d'home waterpolo era per avui, però la resta és del Pau Vituri de manera indiscutible, era el Pau, qui ahir va presenciar en directe el Finet Work Aquatics d'aquest partit. Per tant, anem a escoltar el Pau Vituri conversant amb, sense cap mena de discussió, l'MVP del partit per segon dia consecutiu aquí a l'Hotel Suís, Sergi Cabanes.
Sergi Cabanes, el gran protagonista del partit d'avui. No sé ni com introduir-te, perquè el Claudi Martí et deia MVP de la jornada, no MVP del partit, no, MVP de la jornada. Què tal, primer de tot, com estàs?
Bé, bona nit. Molt content. Crec que... No sé, és difícil. Tu no trobes paraules, jo no trobo paraules. És complicat.
És que al final, clar, estem parlant de la primera victòria de la temporada de la Champions, però és que has fet 7 gols, més de la meitat de l'equip. No sé si recordes partits millors que t'hagin sortit.
No tinc. Potser ara em ve a la seva memòria la final de la Copa, de la Supercopa d'Espanya, i vaig fer 4 gols, però bueno, res semblant al dia d'avui.
Digue'm la veritat, li has dit alguna cosa al Prelajinović o no, durant el partit?
No. Hi ha hagut molt de respecte. Després ens hem saludat, m'ha felicitat i assunto zanjado.
I em perdonaràs també per donar-li voltes al mateix tema, A la prèvia els havies comentat als teus companys el tema del Prelajinović, és una cosa que t'havies quedat per tu?
Bueno, alguns ho coneixien perquè van seguir les declaracions d'aquell dia, però no hi ha hagut... O sigui, és complicat explicar-ho, perquè sí que és cert que et dona aquest punt de ràbia, però és que d'aquell equip quedo jo. Llavors... d'aquell 2018 de Sabadell de Champions, ara no recordo si estava al Bustos, però sí, també estava al Bustos. Per tant, quedem dos jugadors, no era un fet tan important. Sí que és un fet que ataca l'orgull, però no era un fet tan important com per dir, com perquè l'equip digués sortim a guanyar pel Prelajinović. Sortim a guanyar perquè necessitem els 3 punts, i si a més aconseguim això, ja puta mare.
L'equip s'ha tret un pes de sobre amb aquesta victòria, creus?
Bueno, com comentava la prèvia, jo crec que no hi havia ansietat. O sigui, sí que és cert que hi havia molta necessitat, perquè ho estàs fent molt bé, ho estàs jugant molt bé i no t'està sortint res. Llavors, bueno, és un cop sobre la taula, òbviament, i demostra, doncs, que potser en aquesta segona volta, aquests partits que se'ns anaven, tenim opcions d'emportar-nos-els.
Fins i tot no sé si dir, ara potser ens portem per aquesta alegria del moment, però que l'equip segueix amb les opcions intactes a Europa. És complicat, aquesta quarta plaça és molt complicada, hi ha molts equips molt bons, s'ha demostrat el grup en aquesta primera volta, però vaja, que l'equip segueix viu. Avui, si més no, ha empatat a punts amb el Marsella.
Sí, si matemàticament tenim opcions d'entrar quarts, seguim vius. Això és així. Llavors, és el que et comentava abans, l'equip ara s'ha tret en certa manera un pes a sobre, però començarà a creure més en ell i veurà que aquests partits, encara que siguin rivals que poden semblar una muntanya, vas poquet i la pots escalar.
Avui, per cert, molt bé l'equip, no sé si coincidiràs, però heu aprofitat molt bé les superioritats, heu estat molt fins en aquestes accions d'home de més, i fins i tot per moments també en aquesta defensa en inferioritat, que heu rebut moltes expulsions en contra, heu fet un partit molt rodó a les dues parts, no?
Sí, o sigui, és el que volia comentar una mica abans, que les dues primeres parts, bueno, ha sigut un altre nivell de defensa, ha tornat a l'Edu que coneixíem i hem tornat nosaltres, perquè ens va faltar una mica de solidesa a OCC, ens va faltar una mica de solidesa contra el Fenerbahçe, que potser amb quatre matisos estàs a dintre del partit, i solidesa amb altres partits, però aquests com a exemple. I bueno, hem aconseguit defendre, crec que no sé si hem quedat 9 a 17 d'expulsions, alguna cosa així. Bueno, si no defenses, està clar que és molt difícil que t'emportis el partit.
Sergi Cabanes, 7 gols, ni més ni menys. Felicitats.
Moltes gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El protagonista, amb majúscules d'aquest partit, d'aquesta victòria 13-11, la resta de marcadors d'ahir, per cert, victòria del Brescia a Berlín contra l'Spandau 10-16, el Novi Beograd, el subcampió, va perdre a Hongria 14-12 a la piscina del Ferencváros, i també a Budapest l'OSC va empatar 9-9 contra el Juk Dubrovnik. El proper rival del club serà precisament el Novi Beograd, abans per això, Parc, la Lliga.
Sí, i abans de la Copa, aquest cap de setmana tenim doble cita a Calllong. Primer jugarà el femení, que no ens oblidem d'elles, i a més d'aquí uns dies, d'aquí unes setmanes també tindran la Copa de la Reina, ja tindrem temps de parlar-ne. Astralpool Rubí, insistim, de la divisió d'honor de waterpolo femení, el dissabte a les 11 del matí, i a continuació, a 3:15 del migdia, els homes de Quim Colet, que reben el Canoe.
Gràcies, Sergi Parc.
Fins ara, Adri.
Publicitat ràpida i marxem a la nova Creu Alta.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Cinc segons i seran 2:15. Marxem a la nova Creu Alta, allà tenim el Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Amb Ricard Pujol ja preparat per la seva presentació com a nou futbolista arlequinat o encara no?
Doncs mira, amb Ricard Pujol a peu d'escala, en aquell trosset que hi ha entre el vestidor i ja la gespa de l'estadi, on hi ha aquell mosaic que es va posar l'any passat, aquella imatge dels jugadors abraçants amb l'escut del Sabadell, que donen punt de sortida a aquest túnel, i esperant que baixin els altres companys de festa que té avui. Recordem que avui és una roda de premsa de presentació un pèl estranya, un pèl típica per allò que ja hem vist en acció el futbolista de Castellví de Rosanes, Adri, però que no estarà sol, estarà acompanyat del director esportiu, del Jaume Milà, director esportiu en funcions, evidentment, i del director general del club, de Bruno Batlle. Per tant, avui no li vull treure cap mena d'importància al protagonista, que ho és, però molt em temo que poques preguntes a Ricard Pujol i més interrogants al voltant, sobretot, de la figura de Jaume Milà i de la feina que porta entre mans el director esportiu i la secretària tècnica al llarg d'aquests últims dies.
Per tant, avui no et preguntaré res del mercat, sinó que ho traslladareu directament al Jaume. Mentre comença aquesta roda de premsa, podem parlar de la designació arbitral que ha sortit avui. Sergio Usón Rosell, un vell roquer, serà l'encarregat d'impartir justícia en aquest Calahorra Sabadell de diumenge a les 5. Serà Agussà, 39 anys, per fer-nos una idea, porta la segona B de manera ininterrompuda des dels 26. Per tant, mitja vida, xiulant a la categoria de bronze, 5 precedents amb el Sabadell, entre d'altres l'última, aquesta mateixa temporada, la única derrota amb el Sabadell, el 3-0 a les Gaunes contra la U de Logroñés, 2 victòries i 2 empats. Incloem en aquesta llista, en aquest registre, el 0-0 d'anada del play-off contra l'Eibar a la nova Creu Alta l'any 2011, és a dir, el plafó que tens a tocar a la sala de premsa Miguel Quereda, Sergi, i també el 2-2 a Andorra amb la indecisió aquella entre Boniquet i Macay de l'any de l'ascens també, que va acabar sent a Marbella.
Doncs, com dius tu, un vell roquer. Al final, això de que hagi estat 13 temporades ininterrompudes en l'antiga segona B i actual primera federació, no sé si és bo, si és dolent, en tot cas, que no hagi arribat a promocionar sent tan jove quan va arribar a la tercera categoria, Adri, no sé si parla massa bé d'Osson Rossell, però bé, en tot cas, com dius, per experiència no serà, i per la cita que té aquest cap de setmana el Sabadell a la Planilla, doncs segur que un àrbitre de garanties. Això sí, ja que tornem a trobar-nos amb ell per terres riojanes, esperem que porti un xic més de sort que l'última experiència que ara recordaves al nou Estadio de les Gaunes.
Estava cantat, juguem a la Rioja, un equip català contra un d'allà, àrbitre aragonès, o sigui, els pronòstics estava cantadíssim.
Sí. Navarrés o Basc, que eren les alternatives, no?, en aquest cas, per acabar-ho de fer rodonet, però és evident que no estava malament, aquest punt intermig entre l'Aragó, la Rioja i Catalunya.
En el moment que comenci la roda de premsa, tu talles, però...
Sí, saps què passa? Que estaven esperant el director general, el Bruno Batlle, ens diuen que està acabat de tindre una trucada. Tenim aquí Ricard Pujol, que s'està fent un fart de caminar pel túnel de vestidors. Esperem que se li doni ni l'hoquei, i hem vist per aquí voltar conscient, i que se'm permeti la broma, del que se li ve a sobre d'aquí una estona a Jaume Milà, el director esportiu del club en funcions. Feia metres per aquí, ja li dèiem, ja tens el discurs, i diu, sí, ja sé que m'apretareu, doncs bé, veurem. De tota manera, ja et dic que més enllà de casos com el de Rubén del Campo, que està extensament explicat ja, no sé si hi haurà molta cosa a vendre avui o no.
Anem avançant feina mentrestant.
Sí, fot-li.
Adán Gurdiel entrenant-se ja amb el grup, em deies avui?
Sí, i a més hem parlat amb ell una estoneta, optimista, fins i tot a disposició, diu, de Miqui Lladó, no per jugar de titular, per allò de no haver completat potser les últimes fases de la recuperació al 100%, però optimista segur per viatjar a l'autocar. I no ha estat l'única bona notícia del dia, Adri, perquè a primera hora del matí, en la primera fase de l'entrenament, ens deien que Alberto encara treballava al marge del grup juntament amb Joanet. Pràcticament ha fet tota la sessió amb la resta de companys al murcià. Per tant, amb aquest escenari, i gairebé atrevim-me a anar molt més enllà, et diria que no seria tampoc descabellat pensar que Alberto també s'hi puja a l'autocar camí de Calahorra, i ja veurem si fins i tot per jugar alguns minutets.
Doncs boníssima la notícia, i escurçant terminis, recordem que parlàvem de la setmana vinent, per tant, avançant-se un partit, suposo que també per com està el panorama de la infermeria. Però entre unes coses i unes altres, quatre jugadors del segon equip, Gerard Marquillas, Pere Belmonte, també Sander i Vladislav Kopotun, avui a les ordres de Miqui Lladó.
Sí, són els quatre joves del filial que han estat avui treballant. Ja és habitual, per això, que Miqui Lladó tiri de jugadors del planter per completar aquestes sessions preparatòries, però evidentment en aquestes setmanes on els contratemps en forma de lesió s'estan cebant amb el Sabadell, si estan allò capficant amb el Sabadell, doncs suposo que encara més raó de ser. De tota manera, igual que parlo i parlem d'aquestes possibilitats de veure Dan Gurdiel gairebé al 100% segur en el desplaçament, formant part de l'expedició, i la possibilitat de que Alberto també formi part, m'atreviria a dir que difícilment, qualsevol d'aquests quatre jugadors que comentaves que avui han estat en aquesta sessió preparatòria a Sant Oleguer formin part de l'expedició. Ja sé que queden encara, doncs, la sessió de demà i la de dissabte abans de viatjar precisament, però difícil, insisteixo, que formin part d'aquesta expedició. Caldrà veure.
I a tot això, 26 de gener, els més nerviosos ja no saben on ficar-s'hi. El Sabadell continua amb Ricard Pujol com a únic reforç del mercat d'hivern.
Sí, i sobretot perquè es va parlar molt, o s'ha parlat molt, i es continua parlant molt d'aquesta prioritat, no?, d'aquest reforç a l'eix de la defensa, on ja s'ha viscut la sortida de Pelayo, on és cert que ha arribat un jugador com Ricard Pujol que pot fer la doble funció, no?, de lateral i també de central esquerrà, però és més un jugador de carril que no pas de l'eix de la defensa, i on la necessitat sembla més evident. o com a mínim més, més urgent que no pas en altres zones del terreny de joc. I en canvi aquest central, insistim, que semblava la prioritat i que continuen sent la prioritat de la direcció esportiva del club, no acaba d'arribar, no acaba de concretar-se. Sí que hi ha diferents noms, alguns d'ells ja els hem anat repassant o com a mínim comentant en els últims hotels suïssos, però cap d'ells encara arriba a ser 100%, i l'única operació que teníem més o menys calenta, que era la famosa de Rubén del Campo, d'aquest davanter del San Fernando, sembla, tot apunta, que l'hauríem deixat ja per impossible al 100%, però bé, insisteixo, Adri, això d'aquí uns minutets, quan comenci la roda de premsa i puguem sentir Jaume Milà, com a mínim tindrem aquesta actualització que deies, la tindrem de primera mà i en veu del realment del protagonista o del responsable d'aquestes negociacions.
Al final ens acabarem enganxant els dits. Creus que va per molt llarg i podem avançar, per exemple, la visita a Calahorra o encara
no? Jo avançaria la visita a Calahorra, i si cal retallar-la una miqueta, doncs la retallarem.
Doncs vinga, va, anem a provar de passar per la redacció del diari.
No,
la...
mira,
ah, doncs no.
Perdó,
doncs,
pues ja, res, saps allò del mal del comentarista?
Lleida Just Morfí, Lleida aquest, Morfí.
Bruno Batlle baixava gairebé accelerant per les escales. Va,
doncs vinga, va, de seguida la roda de premsa de Ricard Pujol. Per ser, ja parlem del mercat de fitxatges, no té res a veure amb el Sabadell, però sí que un sabadellenc, Cristian Tello, ha canviat als Estats Units per l'Aràbia Saudita. Ha marxat al Fateh i, per tant, després de guanyar la Lliga Nord-Americana amb Los Angeles Football Club, el de Cifuentes, el vuitè classificat de la Lliga Saudita. Som-hi amb la roda de premsa en directe a la Nova Creu Alta.
Doncs som-hi a aquesta taula, com dèiem, Bruno Batlle, el director general, Jaume Milà, el director esportiu en funcions del Sabadell, i Ricard Pujol al centre de la taula, moment per les fotografies, i quan acabin els companys fotògrafs, començarà la roda de premsa. Vinga, doncs som-hi.
Bon dia. Doncs bé, en primer lloc, benvinguts a la presentació de Ricard Pujol. Bé, ja no necessita gaire presentació, porta un dia aquí, l'heu vist. Ve de la Ponferradina, ha signat per aquesta temporada i la següent. I bé, simplement aprofitar, ja li hem dit, han tingut temps de parlar molt, però així en públic, doncs agrair-li doncs la voluntat de venir des del primer moment que vam parlar amb ell. Evidentment no va ser fàcil, tenia altres propostes, però és cert que doncs tenia ganes de venir al Sabadell, d'estar a prop de casa, d'un club com el nostre, sempre ho va valorar, i finalment doncs vam aconseguir que estigui aquí. A partir d'aquí ja us deixem amb el protagonista, que li pugueu fer les preguntes que vulgueu. Bueno, no sé que el Jaume vulgui afegir alguna cosa
més. No, simplement donar-te les gràcies perquè realment diu molt d'ell, que ha confiat en nosaltres i que era un jugador que, com ja heu vist al camp, ens pot aportar molt. Bàsicament donar-te les gràcies al Ricard i poc més.
Sí, bueno, donar un altre cop gràcies a vosaltres dos, a tot el club. L'únic que a mi m'agrada rectificar una coseta, que sí que tornar a casa és maco, però un cop marxes de casa la teva prioritat és el projecte que et pugui donar un club, i la meva valoració de venir al Sabadell és venir per lo que per mi representa el club. El fet de tornar a casa era un detallet que pues mira, he tingut de més, però a mi el que em va convèncer és venir al Sabadell. Per això, gràcies, i farem tot el que sigui possible.
Sí, Ricard, no ets el primer cas, però sí que és un punt, continua sent atípic això de parlar amb algú que ja has vist en acció. Per tant, queda poca carta de presentació, per dir-ho així. Simplement, jo el que et vull fer és com et trobes, com has vist el grup, com has trobat l'equip, perquè a més vas arribar en un moment realment complicat. És cert que continua sent-ho, però ja no tant. Com estava el grup, com el veus, i l'objectiu, com a mínim, de fites del que queda de temporada?
El grup des del primer moment ja m'ho van transmetre tant el Bruno com el Jaume. Era un grup molt sa. Sí que és veritat que és jove, però molt conscient de les seves qualitats, de la categoria que està, de la feina que comporta. També, degut a la primera volta que ha hagut de viure la plantilla amb un sentiment de som bons, però li hem de posar més teca, I després, per part del Sergi Puig, que és amb qui tenia més bona relació de l'any passat a la Ponferradina, tot el que em va transmetre de realment el que estan units, una diferència, i tampoc és per contrastar-ho, no? Però de vestidors que jo he estat en altres clubs, tenim una mateixa conversa dins del vestidor. Estem tots amb una U i tothom parla de la mateixa cosa, i això diu molt. Diu que hi ha, doncs, el que t'estic comentant, un tracte molt sa, tothom va a la mateixa conversa i bueno, una mica contrastant-ho amb el joc, tots anirem a la mateixa idea, la que digui el míster i la que contrastem entre els companys.
Li volen preguntar per la posició, per aquesta situació de ser lateral, ser central. Què en pensa ell d'aquesta dualitat?
El Jaume i el Bruno ja ho saben, vinc a ajudar, vinc a fer el que faci falta per la plantilla, i bueno, jo crec que justament és una de les grans sorts que tinc, que puc jugar en aquestes dues posicions. Em pots donar tot el recorregut de la banda, però també em pots donar la part central en la línia defensiva, i per què no, si en aquesta jornada teníem la necessitat d'aquesta posició central, jugar-hi sense notar diferències de rendiment en tant una posició com l'altra. Si aquesta setmana toca més cap al lateral o torna a repetir cap a la part central, farem repeteixo el que calgui per l'equip.
El que el va convèncer és el projecte, i li pregunten què és el que li va convèncer realment, què és el que li va treure per venir.
Potser ha sigut perquè també m'he criat en aquesta ciutat des de petitet, però a mi el renom de Sabadell o com a club històric et crida molt més que altres clubs que, si ara potser estan en una situació que estarien o més ben posicionats o anteriorment amb els últims anys també et podrien intentar competir, però és el que t'estic dient, és intentar competir. Per molt que estiguem patint aquesta primera volta, l'objectiu del Sabadell sempre és ser un club molt fort. Això és el que em van transmetre, això és el que jo entenc com a Sabadell, i per això estic aquí.
Li pregunten també pel Calahorra. El Dimira va parlar gairebé de final. Bé, va parlar de final. Sí, per marcar tendència el partit del que pugui passar diumenge. I el partit trampa.
Sí, no, és molt important. És molt important per seguir amb la dinàmica que estem tenint. Teníem una primera feina molt concreta, que és ser molt més forts a darrere, no encaixar gols. Crec que ho hem fet amb nota, el seguir amb 3 porteries a 0, i ara ens cal acabar de rematar la feina amb l'última línia, a veure si acabem d'ajustar-ho tot, intentar adequar-ho tot per poder treure els 3 punts a Calahorra. Però no sé si és exagerat dir una final, però sí que és veritat que és l'objectiu que tenim ara mateix, sense pensar cap altra cosa que guanyar Calahorra.
Pregunta personal, com s'ha vist ell en aquests minuts que ha tingut?
Com ho deia, una mica és una mica típic, no?, de presentar-te un cop ja has entrat en dinàmica amb l'equip, però vaig tenir la sort que amb el viatge a Balears em vaig poder presentar una mica més oficial amb tots els meus companys, i és els que els hi vaig dir: jo vinc a ajudar, sí que potser tinc una experiència que és la que únicament que vull fer servir és per transmetre-la, per donar un cop de mà amb tot el que faci falta, i saben que tot i la meva serietat o intento professionalitat dins del vestidor, es poden apropar, em poden demanar el que faci falta, i jo crec que ho he transmès bastant bé cap als companys, perquè així m'hi sento, no? De que si necessiten qualsevol cosa, si jo necessito qualsevol cosa, també m'han obert els braços. I és una mica el resum del que estàvem parlant. Hi ha un grup molt, molt maco, molt sa, però a la vegada molt competitiu, que té les coses molt clares, que sap que aquesta dinàmica no és la que es mereix, i bueno, que farà tot el possible perquè no es repeteixi.
Sí, el Jaume. Sí, Jaume, em volia preguntar, evidentment, per situacions de mercat, com estan les diferents operacions. Et preguntaria per un nom propi que ha estat i que havia de ser d'aquesta setmana, semblava tot, com és el de Rubén, no? Com està aquest panorama, com està aquesta operació i com està la resta de temes que tinguis entre mans ara mateix?
Sí, bueno, el cas de Rubén, com ja sabeu, ha caigut l'operació. Nosaltres teníem una idea amb el que es volia fer, així s'havia parlat amb els representants, ho teníem bastant avançat, però al final per un tema més intern d'ells no ha pogut ser. Bàsicament això ha anat així. Ara ens estem focalitzant amb altres jugadors perquè en aquest cas no s'ha pogut efectuar, bàsicament.
I la resta d'operacions hem parlat aquests dies més d'una vegada. La posició de central, entenc que continua sent prioritària dintre de la recerca, i amb altres?
Sí, aviam, la idea general, com ja s'ha dit diverses vegades, és poder reforçar la plantilla amb aquelles posicions que veiem que és una mica més dèbil. Llavors estem treballant amb això, estem treballant en diverses posicions, estem treballant en diferents escenaris i l'objectiu és reforçar-la. Sabem que tenim limitacions, per això vam també treure jugadors per poder reforçar-la. Veurem les oportunitats que ens dona el mercat.
Si el temps juga en contra en aquest sentit, recordem que s'acaba el mercat el pròxim dimarts.
Bueno, l'objectiu és saber no precipitar-se, principalment, Pere. És veritat que el que no farem en cap situació és portar jugadors que no millorin el que tenim actualment, i sobretot aprendre de lo que l'any passat poder, no sé si es va fer malament o es va fer del tot bé, que és incorporar jugadors per preus que estan per sobre del valor que realment té el futbolista, no? Per tant, amb la situació actual el que hem de fer és tenir molt clar el jugador que volem portar, tenir molt clar que millora el que hi ha i tenir molt clar quin seria el valor del futbolista real i no pagar més del que toca.
Si hi ha alguna operació que estigui tan avançada com perquè sigui imminent en aquest sentit. Incorporacions immediates, una mica més llarg termini.
Incorporacions immediates perquè el dimarts tanca el mercat, per tant, en 4 dies han de venir jugadors. Estem avançant amb diversos escenaris, paral·lelament amb diversos jugadors, no amb un, sinó amb dos o tres, o els que facin falta. Però a partir d'aquí, com no ho tenim definit, tampoc vull parlar de noms perquè fixeu-vos el que ha passat amb el tema de Rubén, no? Per tant, jo crec que és millor ara ser més prudent. Us puc assegurar que estem treballant i que ho tenim, que tenim coses avançades, però s'han d'acabar de definir.
Sí, no sé si el Bruno també. Una només per part meva, no preguntaré per la parcel·la esportiva, encara que té relació. S'ha parlat moltes vegades d'aquests dos escenaris amb els quals s'està treballant, si hi havia la possibilitat de que arribés una injecció de diners per poder ajudar en aquest mercat. No sé si això serà possible en quant a aquests dies que queda, si s'està treballant amb aquesta possibilitat, o ja també doneu per fet que amb el que ha sortit i amb el que es pugui entrar es farà l'equilibri.
Sí, tenim un pressupost definit, que evidentment, bueno, segurament és més del que ha sortit, podrem disposar de més pressupost, i amb aquest pressupost el que volem és millorar l'equip, una mica en la línia del que deia el Jaume. El que volem és que les coses que vinguin, doncs, intentar que pugin el nivell, tenir casos com Ricard. Al final, evidentment, tenim molts jugadors que voldrien venir, que són oferits, altres jugadors, també no us mentiré, els quals han fet proposta i no ha estat possible incorporar, perquè segurament doncs, demanaven quantitats que creiem que no estan, que no s'adequen al que pensem que s'ha de pagar. Però el que volem són casos com Ricard, jugadors que són compromesos, que pugen el nivell de l'equip sens dubte, i que creiem que ens poden ajudar molt. Llavors, això no és tan senzill. Estem al mercat d'hivern, sabeu que les situacions del mercat d'hivern doncs són complicades, són jugadors que normalment no estan jugant als seus equips, o que venen de categories inferiors o categories superiors que no juguen. Llavors, doncs has d'estar segur i intentar no equivocar-te, que evidentment és difícil. Fins i tot hem tingut algun jugador aquí que podia signar però volies estar segur que estigués bueno, en les condicions que pensàvem. Vull dir que estem intentant doncs, encertar al màxim, que mai podràs saber-ho del cert, perquè fins que no ve el jugador i no comença a entrenar i a jugar i a competir, doncs no ho saps, però dins de totes les possibilitats intentar-ho controlar tot, i per això tenim un pressupost definit i esperem que amb aquestes properes hores, dies, poder tancar alguna de les operacions que s'estan treballant.
Li torno a preguntar al Jaume alguna posició.
Nosaltres al final el que intentem és, jo sempre ho he fet així i jo crec que el club també m'acompanya en aquest sentit, que és reforçar totes les posicions que creiem que podem reforçar. Ja et dic, Pere, no m'agradaria parlar d'una o una altra, perquè realment el que intentem és reforçar la plantilla. Per tant, com deia el Bruno, el mercat d'hivern ofereix unes possibilitats limitades. Per tant, no pots anar dit, com diries, al mercat segurament d'estiu, no? Al mercat d'estiu tu tens aquest pressupost, puc fer una plantilla de zero, llavors escolleixo el porter, escolleixo el central, escolleixo el davanter. Ara no, per tant, no només és un tema de què necessita l'equip, sinó que es donguin els dos factors, que és el que necessita l'equip i que és el que el mercat en aquest moment et pot oferir i que està disponible. Per tant, volem reforçar tot el màxim possible, l'equip amb les posicions que faci falta, però també en relació a el que el mercat t'ofereixi, valoraràs si millora el que tens o no. Llavors, estem una mica en aquest punt.
Li pregunten al Bruno pels 4.500 socis superats. Si hi ha satisfacció al voltant d'aquesta xifra.
Sí, home, jo crec que té molt valor. Té molt valor el poder assolir aquesta xifra. Crec que dona sentit a tota la feina que s'està fent des de fa uns anys. Creiem que és una xifra molt significativa i que no és fàcil d'assolir. Creiem que el club està fent un pas endavant amb això, amb molts sentits. Hi ha molta feina darrere, continuarem fent-la, perquè creiem que encara doncs el sostre ha de ser més alt. Sabadell i el Centre d'Esport Sabadell
doncs parlant dels socis, Bruno Batlle, 6 minuts no arriba per arribar a les 2. Deixem el Sergi Garcés a la nova Creu Alta fent feina i nosaltres el que fem ràpidament és passar també per Calahorra. Allà tenim al Sanda Sainz, que es compañero del diario La Rioja. Sanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien. Aquí esperando el duelo del domingo, que es vital para el Calahorra.
Claro, 12 puntos de la permanencia. El equipo rojillo llega con muchas urgencias, con muchos cambios también en este mercado de invierno. 7-8 bajas, Aritz Pascual como último refuerzo. ¿Cómo llega el Calahorra al partido?
Pues el Calahorra llega mal, porque al final estamos hablando de que el último punto que consiguió fue en la jornada del 11 de diciembre ante el Castellón, y a raíz de ahí pues 4 derrotas consecutivas contra el Castellón, que iba entonces líder, pues parecía que estuvo a punto de ganar, y en el minuto 89-90 empató el Castellón, y al siguiente partido ya contra el Lense, en casa del Lense, pues 4-0, que fue la derrota más abultada. No ha levantado cabeza desde entonces. Pues eso produjo la destitución del entrenador, de Juan García. Su segundo estuvo durante 2 partidos en diciembre, hasta la llegada de Carlos Pouso. Y Carlos Pouso comenzó casi sin haber podido entrenar al Calahorra, con un partido amistoso contra el Tarazona, que fue un espejismo, porque el Calahorra ganó en casa 5-0, pero luego en la competición oficial, pues 3 partidos y 3 derrotas.
La pregunta clave, a 12 de la salvación, habiendo hecho prácticamente esos puntos, creo que son 13, ¿se confía aún en Calahorra, en la permanencia o no?
Sí, se confía. Se espera que al final Pouso sea un revulsivo. El equipo se va, comentabas antes que ha habido muchas bajas y también altas, se va a reestructurar al completo. Aritz, comentabas que fue la última incorporación, que era una falta que tenía Calahorra desde el principio de temporada, un delantero centro, porque solo cuenta con Toni Gabarre y lleva un gol en 20 partidos. Entonces Aritz viene de Bilbao y también lleva un gol en 20 partidos. O sea, estamos más o menos con números similares de los dos delanteros que va a tener ahora el Calahorra.
La última
Aritz es la última incorporación, que es la quinta, pero hoy se ha anunciado también otra baja de Calahorra, Edu Luna, el central, y ya son 8 bajas y 5 altas, o sea que el equipo se reestructura casi a la mitad.
Uno de los animadores de este mercado. Te iba a decir, la última, no estamos para hablar aquí porque el césped está en un estado lamentable en la Nova Creu Alta, pero el de la planilla, ¿qué tal, cómo se encuentra?
Bueno, pues mejor que otras temporadas. Tampoco se está quejando mucho la gente del césped, es el que hay y no se ve con demasiadas fallas respecto a otras ocasiones. O sea, está más o menos decente.
Pues
como es, vamos.
Sí, sí. Sanda Sainz, nos vemos por allí en la planilla este domingo. Un abrazo.
Igualmente, gracias.
Avui acabem el programa amb handbol i amb tenis taula. En el primer cas, amb Dani Fernández, que jugarà a les semifinals del Mundial d'handbol. El sabadellenc va ser descartat a la convocatòria d'ahir als quarts de final, en el qual els hispanos van superar Noruega de manera agònica per 34 a 35. El rival a semifinals, demà a les 6, serà Dinamarca, vigent campiona del món, que va passar per sobre d'Hongria. L'altra semifinal serà un França-Suècia, curiosament, els mateixos 4 semifinalistes que a l'últim europeu i també al darrer Mundial. I pel que fa al tenis taula, el primer equip masculí del Club Natació Sabadell s'ha situat al capdavant del seu grup de la Primera Nacional, un fet que ha estat possible gràcies a la doble victòria en el darrer desplaçament a terres madrilenyes.
Sin duda que seria un fin de difícil y muy importante porque en teoría las equipos estaban muy completas y los mejores jugadores estaban jugando y estábamos como jugando contra el primero y cuarto clasificado, entonces sabríamos que era un partido decisivo, entonces nos preparamos bien para el partido y jugamos bien.
Parlava Nuno Gonzaga, el palista portuguès, reforç estrella de la secció. Dissabte passat el conjunt nedador es va imposar el decisiu punt de dobles a la Luche, el fins ara líder, i l'endemà van rematar la feina amb un 1-5 a la pista del quart, al Boadilla. Gonzaga va tenir un paper clau sumant els 5 punts que va disputar.
Mi objetivo es ayudar siempre a la equipa con lo máximo de puntos que consiga y todos ellos ponen un poco de, no presión, pero quieren que gane yo mis dos partidos porque saben de mi calidad y de que lo puedo hacer. Y yo trabajo para que ellos después puedan jugar un poco más como sin presión. Se hace de los puntos porque la realidad es que Luca tiene 14 y Marc Ferrus tiene 19, y son niños que aún tienen que esta cuestión de experiencia y jugar con presión se gana y aún son pequeños para saber jugar con esto.
El pròxim partit, diumenge a les 11, a Can Llong contra el penúltim, el Reus Ganxet. El club és líder, amb 9 victòries i 2 derrotes, empatat amb l'Helios. Ara, la Núria García, amb el Notícies Migdia. Que vagi bé, bon dijous.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.